Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fundació Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Nacho Rodríguez, manager de gestió del Barça Lassa, des de fa menys de 2 mesos ja s'ha arremangat, ja s'ha posat mans a la feina per dibuixar l'equip, dibuixar la plantilla, dibuixar el Barça 2017-2018. De moment, però, no sabem quins jugadors acabaran arribant, no sabem o no posem cara als futuribles fitxatges, però el que sí sabem, o comencem a saber, són els jugadors que no hi seran la propera temporada. Shane Lawal va ser el primer en arribar a un acord amb el club per rescindir el seu contracte, contracte que finalitzava aquest proper 30 de juny, després d'una temporada en blanc del jugador nigerià que es lesionava a l'estiu en els Jocs Olímpics a Rio. I el segon jugador en arribar a un acord amb el club per rescindir el contracte, notícia d'avui, notícia d'aquesta mateixa tarda, es tracta de Vítor Faverani, el jugador brasiler, després d'arribar a meitat de curs, procedent de Luca Murcia, va debutar fent un partidàs. 18 punts, 8 rebots, 23 de valoració en el partit al Palau, partit d'Euroliga contra l'Anadolu Efes.
Bueno, no sé si es difícil debutar haciendo lo mejor, pero sí tenía muchas ganas de debutar con Vitoria y me alegro que eso fue así. Vendrán días mejores, días peores, pero en todo momento estaré a tope intentando ayudar al equipo en todo lo que pueda, algún día en ataque, algún día más en defensa, como sé, intentaré siempre dar el máximo por el equipo.
Doncs va debutar fent un partidàs. Es va posar l'afició a la butxaca, però res més. No ha estat a l'alçada del que s'esperava d'ell i, de fet, porta ara 2 mesos que està lesionat. Faverani, doncs, ja ha deixat de pertànyer a la disciplina blaugrana. Ells dos, Lawal i Faverani, són els dos primers jugadors que ja sabem i sabem que no estaran a Can Barça la propera temporada, dels dos primers d'una llista que hauria de ser prou i prou llarga. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dijous amb el Mario Ramírez i el Iago Moreno al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota a l'aire i comencem una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
I a tot això, mentre el Barça Lassa es limita a preparar el play-off de quarts de final contra el València, demà escoltareu aquí al Bàsquet al dia veus de protagonistes. A l'equip de Barzocas li tocarà veure o tornar a veure per televisió la Final Four de l'Eurolliga, tal com ja va succeir la temporada passada. De fet, mentre els blaugranes acumulen 2 Final Fours consecutives sense classificar-se, el Real Madrid, l'eter rival, disputarà a partir de demà la seva 4a Final Four en els darrers 5 anys, en les darreres 5 temporades, i d'aquestes es va proclamar campió en una la del 2015 a casa seva, derrotant en semifinals el Fenerbahçe i a l'Olympiacos a la gran final. Els blancs, que busquen ser campions d'Europa per desena vegada, arriben a la cita en un bon moment, després de fer una gran temporada fins al moment, campions de la Copa, campions de la fase regular a Europa i també a la Lliga Endesa. Pablo Laso.
En las finales no eliges con quién juegas las finales, llegas y luego tienes que ganarlas. Y lo del viernes es una final contra un gran equipo que ha hecho una gran temporada, que tiene buenísimos jugadores, que juega en casa, todo esto está bien. Pero a día de hoy, de lo único que estoy orgulloso es de estar nosotros. Y ahora, prepararnos lo mejor posible para ganar el viernes.
I després seguirem escoltant més reaccions i opinions des de Madrid, però en aquests moments el bàsquet del dia us portem a Istanbul, perquè volem saludar el segon entrenador del Fenerbahçe, Josep Maria Izquierdo. Hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com està sent aquesta setmana, Josep Maria, la setmana de la Final Four d'Istanbul?
Doncs bé, preparant ja les últimes coses. El treball està gairebé fet, falta doncs concretar els detalls i guardar energies, que se'n necessitaran per aquesta Final Four.
I no sé si em pots explicar o ens pots explicar a la gent del bàsquet al dia com està Istanbul, que es respira a la ciutat, com està l'afició?
Bé, tothom està molt il·lusionat. És un gran esdeveniment amb una gran ciutat. A més, doncs, seria no només la primera Eurolliga pel Fenerbahçe, sinó pel bàsquet turc. Jo crec que seria molt bo pel bàsquet turc, evidentment, i doncs la ciutat està amb moltes ganes de disfrutar de l'espectacle.
Diria que arribeu i molt bé a aquesta Final Four, a les semifinals de demà contra el Real Madrid. M'ho compres o no?
Sí, estic d'acord, perquè ha sigut una temporada molt dura en quant a lesions, perquè se'ns van lesionar jugadors de llarga durada, a més, van coincidir en el temps, alguns en la mateixa posició, amb la qual cosa vam patir molt. De fet, no ens vam classificar entre els quatre primers, la qual cosa va representar haver de jugar el play-off de quarts amb desavantatge de camp. Però abans de jugar aquesta eliminatòria de play-off contra el Panathinaikos, doncs vam recuperar els jugadors, vam poder preparar bé la eliminatòria, i ara doncs toco fusta, però tenim a tots els jugadors sans, excepte doncs petits cops o petites coses que són normals en l'esport professional, i penso que arribem en un bon moment. Espero que sigui el que arribem, assolim el nivell suficient per ser campions. Això el temps ho dirà.
Home, el que vau fer als quarts de final de l'Eurolliga amb el factor pista en contra, derrotant 0-3 al Panathinaikos, allò, Josep Maria, va ser tota una declaració d'intencions i un cop de puny sobre la taula, no?
Sí, però bé, repeteixo el que et deia. Jo penso que tenim un molt bon equip, molt bon plantell, si estem tots sants, si som capaços de preparar els partits, les eliminatòries, la Final Four en aquest cas, o el play-off del que em parlaves tu, tots sants i amb l'equip al complet. Si no, doncs espero que això sigui així.
Fins i tot, amb aquell 0-3 dels quarts veu provocar que el president del Panathinaikos, cabrejat pel que va succeir, obligués a l'expedició grega, amb Xavi Pascual al capdavant, a tornar a Atenes en autocar, eh?
Sí, bueno, són coses que penso que no ajuden a l'Eurolliga, això. No, ni a l'Eurolliga ni a ningú en particular, però bé, no és casa meva i no sóc qui per opinar d'això.
Josep Maria, tercera Final Four consecutiva, la primera vau caure en semifinals, va ser la que va guanyar el Madrid, la segona, és a dir, la temporada passada vau caure a la final i ho vau tenir a tocar contra el Xesca, a la tercera què toca?
Ara toca guanyar, clar. Però ja tocava guanyar fa 2 anys i ja tocava guanyar l'any passat. Nosaltres tenim molt clar, quan tens un jefe, un primer entrenador com el Željko Obradović, tenim molt clar que aquí estem per guanyar sempre a totes les competicions. Com a mínim, per donar el màxim. Guanyar o perdre, de vegades, decideix, com l'any passat, un rebot ofensiu del Criapa, del CSK, ens va apartar de la consecució de l'Eurolliga. Tenim molt clar, des del primer segon de la primera reunió de pretemporada, que el nostre objectiu és estar a dalt a totes les competicions. No podem amagar-nos i dir, bueno, no, nosaltres jugant bé i estant entre els quatre primers ja està bé. Està bé si ho hem donat tot, si hem jugat a tope i hem perdut, està bé. Si no, no està bé. Ho tenim clar des del primer dia. Aquesta és la nostra quarta temporada aquí a Fenerbahçe. Tenim clar per què estem aquí i per això hem renovat per tres temporades més.
Una renovació que, de fet, diu molt del projecte que té el club, el Fenerbahçe, entre mans, no?
No fa més que afirmar que el projecte és seriós, que es volen fer les coses molt ben fetes, amb continuïtat, amb estabilitat, i bé, penso que el club ha apostat per nosaltres i nosaltres hem apostat pel club, i tant de bo arribem a bon port. Mm-hmm.
Ja sé que més pressió que us posa el Celco no us la posa ningú, ens ho has dit moltes vegades, o sempre que has passat pels micròfons del Bàsquet al Dia, però jugar una Final Four a casa és un extra de pressió per vosaltres, Josep Maria?
No, creu-me que no, eh? Creu-me. La pressió la posa el Celco, com deies tu, des del primer segon de la primera reunió de pretemporada, des del primer partit de la pretemporada fins al mes de gener, que jugues a camp del CUE i estàs guanyant de 25 i sembla que si guanyes de 23 no passa. No, ell si pot guanyar de 30 o guanyarà de 30 i no de 25. La qual cosa, aquesta és la pressió que hem tingut des de que hem arribat aquí, i la pressió de la Final Four no la notem especialment, o almenys no més que als altres tres equips.
Uh-huh. I què en dius del Real Madrid, el vostre rival demà en semifinals?
Doncs el Madrid és un vell conegut, perquè ens hem enfrontat diverses vegades en les últimes tres temporades. L'any de la Final Four a Madrid, doncs, va ser la semifinal. L'any passat ens vam enfrontar en el play-off i aquest any ens hem enfrontat a la Lliga Regular. Ens coneixem prou bé. Penso que no hi ha molt de camí per les sorpreses. Sempre hi haurà petits detalls, evidentment per sorprendre, però les grans sorpreses crec no es donaran, i el que sí que penso és que molt probablement el partit es decideixi en petits detalls. Una pilota perduda, un rebot ofensiu agafat o no agafat, un tir lliure anotat o fallat, penso que anirà per aquí el camí.
I l'altra semifinal, Xesca Olympiacos, com la veus?
Doncs altres companys periodistes m'han preguntat. Jo penso que el CSK té millor planter o més profunditat de banqueta, però l'Olympiacos té dos jugadors que viuen per jugar finals, que són l'Espanolis i el Príncipes. De fet, ja n'han guanyat tots dos, n'han guanyat jugant-se l'últim tir, no? De manera que per mi estan 50-50. No diria que el CSK és més favorit que l'Olympiacos pel fet que t'acabo d'explicar. Mm.
Algun equip favorit en aquesta Final Four?
No, jo crec que no. A veure, per la meva experiència, de fet aquesta és la meva cinquena Final Four, per la meva experiència no hi ha favorits. Aquí som 25% els quatre finalistes. De fet, et diria, insisteixo, per la meva experiència, jo vaig guanyar-ne una no siguent favorit, la vam guanyar a Tel Aviv amb la penya contra l'Olympiacos, amb Estrelles NBA, i vam perdre la d'Estambul contra el Partizan, amb el triple famós del Georgievich, estan amb el partit gairebé guanyat i siguem favorits teòrics. Aquí no hi ha favorits, aquí el que més millor fa les coses en aquest període tan petit de temps és el que guanya.
Doncs a veure si 22 anys després el tàndem Obradovic i Izquierdo pot conquerir una nova Eurolliga, eh?
Tant de bo. A veure on s'ha de signar això.
I per cert, que la penya s'ha salvat, Josep Maria, econòmicament i esportivament parlant, eh?
Sí, estic content. Hem estat patint i seguint des de la distància, tant el Jelko com jo. Hem estat en permanentment contacte amb la gent de la penya, amb el president, amb el Jordi Villacampa. Hem donat ànims en els moments que no sortien les coses bé i hem felicitat quan s'han salvat. Estem contents de que vagi tot millor i tant de bo econòmicament revifin, perquè la penya es mereix estar on ha estat històricament.
Doncs Josep Maria Izquierdo, segon entrenador del Fenerbahçe, molta sort en aquesta Final Four que comença demà divendres, i a veure si la propera setmana tornem a parlar i ho fas amb una Eurolliga sota el braç, eh?
Tant de bo. Una abraçada.
Doncs Josep Maria Izquierdo, segon tècnic del Fenerbahçe, el bàsquet el dia abans de l'inici d'aquesta nova Final Four, el dia abans del partit de semifinals contra el Real Madrid, que començarà a 8:45 del vespre, Madrid, on també trobem a un tècnic català, a Paco Redondo, és a dir, que tenim garantida presència catalana en la final d'aquest diumenge. Escoltem tot d'una com veuen des de Madrid i des del Real Madrid aquesta Final Four i la semifinal de demà. Els blancs a Istanbul busquen ni més ni menys que ser campions d'Europa per desena vegada.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs, Pablo, la sabeu així, les semifinals de demà contra el Fenerbahçe.
Creo que para ganar al Fenerbahçe vamos a tener que jugar muy bien, porque nos enfrentamos a un gran equipo. En ese sentido, yo estoy tranquilo porque veo al equipo bien, sabiendo que vamos a tener que hacer un gran partido si queremos ganar. Y yo espero siempre lo mejor, la mejor respuesta del equipo en partidos como este. Si tú quieres ganar un partido de este nivel y pierdes balones, vas a perder. Si te cogen 20 rebotes de ataque, vas a perder. Inevitablemente, sabes que vas a tener que hacer un buen partido. Y hay muchas cosas que no debemos hacer para partidos como este de tanto nivel. Para mí en una Final Four no hay favoritos. Cada vez que hay torneos de estos, para mí no hay favoritos. Yo no me considero favorito. Nunca me considero favorito. No me considero inferior a nadie. Eso tampoco. Yo creo que los cuatro equipos no fracasan. Tienen un éxito increíble jugar aquí. Para mí son cuatro campeones. ¿El Fenerbahçe pierde con el Real Madrid y el Fenerbahçe fracasa? Para mí no. Para mí ninguno de los cuatro equipos fracasa. Al contrario, creo que los cuatro equipos, el éxito está más que conseguido.
És el jugador més en forma del Real Madrid i potser també de tota Europa, Sergi Llull.
Es especial porque volvemos a jugar una Final Four, ¿no? El año pasado no pudimos conseguir ese objetivo y creo que este año el equipo ha hecho un muy buen trabajo, siendo primeros en la liga regular, en una Euroliga con un formato nuevo, mucho más exigente y bueno, creo que el equipo está preparado y vamos a por todas. Tienen uno de los mejores equipos de la Euroliga, jugadores con mucho talento, creo que tuvieron un pequeño bache al principio, pero ahora llegan en su mejor momento. Juegan en casa con esa motivación extra de tener a la mayoría de aficionados apoyándoles y bueno, va a ser complicado sin duda, pero creo que el equipo está preparado, que tenemos que centrarnos también en nosotros mismos, en intentar jugar como sabemos y pasar esa final. Yo siempre digo que en torneos de este tipo no hay ningún favorito, ¿no? Y las antiguas finales pues te lo demuestran un poco. Yo creo que somos los cuatro mejores equipos de Europa, todos tenemos nuestra opción de ganar esta Euroliga y nosotros solo tenemos en mente el Fenerbahçe. Sabemos que va a ser muy duro, pero vamos a intentar jugar mejor que ellos y ganar. Ojalá, ¿no?, les juegue un poco en contra esa presión de estar en casa, de quererla hacer muy bien y no les salgan las cosas, ¿no? Pero creo que Nosotros tuvimos la experiencia de jugar aquí en Madrid en 2015 y bueno, no notamos tanto esa presión, sí que notamos esos empujones, ¿no?, de la afición cuando más lo necesitábamos. Entonces, nosotros tenemos que intentar abstraernos un poco del entorno. Al final, en el campo somos 5 contra 5 y vamos a intentar hacerlo mejor que ellos y ganar.
I a diferència de Llull, Nocho ni Felipe Reyes accepten i reconeixen obertament que el Madrid sí és equip favorit en aquesta Final Four.
Cuando un equipo consigue ser primero y hace una fase regular muy buena, pues es lo que tiene y es normal que se les dé como favoritos, ¿no? Pero yo creo que es una Final Four muy igualada. Es verdad que puede que partamos como favoritos, pero va a ser muy dura, incluso la más dura de los últimos años.
Es un fin de semana donde están los 4 mejores equipos de Europa, de gran calidad, gran nivel. Y bueno, este año no hubo ninguna sorpresa, más o menos están los equipos que tienen que estar. Estarán con mucha motivación por tener su público a favor y estar en su propio país, pero pienso que también les puede jugar en contra. La prensa por ahí cataloga a Fenerbahce favorito, pero yo pienso que nosotros sabemos muy bien que el favorito somos nosotros.
Doncs així de clar, es pronuncia al respecte a Andrés Nochoni, que disputarà la seva darrera Final Four abans de retirar-se aquest 30 de juny. Ens queda pendent escoltar el millor jugador jove de l'Euroliga i de la Lliga Endesa, Luka Doncic.
La verdad que no estoy nervioso, ¿no? Es un, como siempre he dicho, es un sueño hecho realidad, ¿no? Estoy muy a gusto de poder disputar esta Final Four. Y ahora que tengo la oportunidad de ganarlo con los mayores, es algo que es un sueño. Hemos quedado los primeros de la liga regular, ¿no? Pero yo creo que eso no. Hemos ganado, pero hay 3 equipos más que están en la Final Four, así que no hemos hecho nada todavía y vamos a ir a por todas a ganar esta Final Four. Lo más importante es que hay que disfrutar del baloncesto.
Estem a Madrid, periodista de Planeta ACB, Javi Rodríguez. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Solo tiene 18 años, pero Luka Doncic ha dado en la clave. Hay que disfrutar del baloncesto. Es la clave para ver qué pasa en esta Final Four, ¿eh?
Bueno, yo creo que es que demostró una madurez
Tremendo.
Digna de elogio. O sea, no solamente por eso, porque ahí se describe lo que es el juego de Luka Doncic, un chaval que disfruta jugando al baloncesto y que es capaz de quitarse la presión. Pero cuando dice que a él lo que más le gusta es esa sensación de cuando mete una canasta que se calle todo el público, eso, ojito, ¿eh? Eso, mientras más de uno nos temblarían las piernas de ver lo que le espera al Real Madrid el próximo viernes con todos los hinchas de Fenerbahce, a él parece que le motiva, vamos, hablaba al mismo estilo que Nocione, solo que Nocione tiene 37 años y este 18, o sea, es una prueba de una madurez tremenda y claro, y está consiguiendo por lo que está consiguiendo, nada nos puede sorprender ya.
Sí, sí. Fenerbahce Madrid, mañana a las 8:30, ¿cómo lo ves?
Hombre, pues lo veo fastidiado para el Real Madrid, pero también lo veo fastidiado para el Fenerbahce. Yo creo que va a ser un partido que se va a decidir por pequeños detalles, y cuando digo pequeños detalles puede ser pues de un balón perdido en un momento determinado, algún tiro librado fallado. Yo creo que en la dinámica o la tónica que estuvo el partido de la liga regular, con mucha más tensión evidentemente porque te juegas una final, pero dos equipos parejos que además han sabido dosificarse bien, porque Fenerbahce tuvo su momento crítico, pero yo creo que llega ahora en su mejor estado, y una cosa igual podemos decir del Real Madrid. Tuvo el bache típico de enero, al final consiguió ser primero de la fase regular y bueno, en los playoffs a lo mejor tuvo un poquito más de problema ante la Rusafaka, mientras que Fenerbahce pues ya vimos lo que hizo a Panathinaikos. Luego ya factores públicos, factores de arbitraje, pues bueno, yo creo que son temas que van a tener menor relevancia cuando estamos hablando de jugadores, digamos, que una experiencia tremenda, en el caso, por ejemplo, tú fíjate, estamos hablando de Felipe Reyes, que va con 5 Final Four, Chapu Nocione con 2, Pablo Laso, etcétera, etcétera. Yo creo que al final será un partido que se decidirá al final del encuentro por esos pequeños detalles que puedan surgir.
En todo caso, el Madrid, si quiere estar en la final, mejor que llegue con una, al final del partido, al final de los a los últimos segundos, que llegue con una renta de unos 4 o 5 puntos, porque si no, veremos qué pasa, ¿eh?
Sí, bueno, si me acuerdo del partido de la liga regular, creo que hubo una jugada, un balón muy dudoso, una personal que le pitaron a Jesse Carroll, que fue la que decantó al final el marcador. Bueno, pues sí, hombre, la verdad es que el ambiente tal y como se prevé en Estambul va a ser muy fuerte y quizás eso pueda decantar en algún momento un partido muy igualado a favor de Fenerbahce, porque no olvidemos, bueno, que los árbitros son humanos y esa presión se puede notar. Pero bueno, como ahora tenemos a Endesa, que también se ha hecho patrocinador de Euroliga, yo no se puede decir que es que tanto la pasta con los turcos, ahora también hay pasta española por ahí metida.
El Madrid, campeón de la fase regular, ¿favorito o no favorito para esta Final Four, para levantar esta Euroliga, Javi?
Yo creo que el que queda primero en la fase regular debe ser el favorito. O sea, yo entiendo a Pablo Laso, que pues bueno, ya le conocemos ya de mucho tiempo, siempre dice que él no sé qué era favorito, ni inferior a nadie, pero en principio, ¿a quién le ponemos favorito en la CB? Que es un caso, pues yo creo que está bien claro que ahora mismo el favorito es el Real Madrid, porque es el que acabó primero y el que tiene la ventaja. Luego ya una Final Four, vale, pues que cualquiera te puede ganar, porque es que son dos partidos donde se va toda la temporada. Pero ahora mismo, sobre el papel, quien es el favorito es quien ha acabado. El primero es el Real Madrid y me dice segundo, pues te voy a decir que el Chesca.
Uh-huh. Le preguntaban a Laso, creo, no me quiero equivocar, tú estabas ahí en esa rueda de prensa, si era un fracaso no ganar la Euroliga, ¿no? ¿Tú
sí,
qué crees?
Estaba. Yo creo que no. Yo creo que cualquiera de los cuatro equipos en una Euroliga que ha tenido 30 jornadas de fase regular. Mira, esto me recordó porque estaba ahí, fue un compañero de la prensa turca, y además entraron casi una especie de debate ahí entre Laso y él, porque me acuerdo cuando el año pasado decían a Xavi Pascual cuando se había quedado fuera. No, el año pasado, no, hace dos años, cuando se quedó fuera de la Final Four, y le decían: bueno, pero ¿usted lo considera un fracaso? Hombre, yo creo que un fracaso estar en una Final Four, lo único que puede ser es una decepción. Pero fracaso como tal, yo creo que es demasiado. Yo estamos hablando de los 30 mejores equipos de Europa, una liga tan tremenda, que llegues hasta las últimas consecuencias, yo creo que fracaso como tal, yo no lo diría. Yo diría no éxito, porque si no ganas nunca es un éxito, pero podría catalogarlo como decepción. Fracaso me parece muy fuerte. Fracaso, y ya por meter un poco el dedo en la llaga, es lo que ha hecho Barcelona en la Euroliga.
Totalmente de acuerdo. Vamos, no lo suscribo. Para el domingo, la final, creo que has dicho Chesca, ¿y quién más?
Sí, yo Chesca y Real Madrid. Ahí, vamos, voy a tirar de huello.
Y campeón.
Voy a cambiar la de 2015, aunque soy un poco supersticioso, me gustaría que fuera Olympiacos por repetir lo mismo que pasó hace dos años. Pero yo creo que el Chesca haya sido capaz de quitarse todos sus fantasmas y yo creo que ganará Olympiacos, por mucho que digamos ahora de que si la mujer es panuli, está embarazada y todo ese tipo de cosas. Yo creo que al final Chesca impondrá su mayor calidad ante un Olympiacos que, como siempre, nunca parecía que estaba en las apuestas y al final, pues mira, se mete en la Final Four.
Y campeón, imagino que me dirás el Madrid, ¿no?
Campeón, sí, a ver qué te voy a decir. Ya una vez que meto la final contra el Chesca, si ya digo que se carga el Fenerbahce con todo lo que espera, pues ya como no voy a decir que gana ya el Chesca.
Pues
tiene que ser así.
Veremos qué pasa el domingo y lo hablamos la próxima semana. Javi Rodríguez, periodista de Planeta CB, gracias y suerte para el fin de semana.
Ya, venga, un abrazo. Hasta luego.
Next to me. Doncs demà divendres a partir de 6:15 Chesca Olympiacos i a partir de 9:15 Fenerbahçe Real Madrid. El que ja ha començat avui és l'Euroliga Júnior i el Barça l'Assa, l'equip d'Alfred Julbé, vigent campió d'Europa, ha començat perdent 85-66 davant del París. Recta final del programa.
Bàsquet al dia amb Òscar Merino.
Durant 20 segons aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs avui ens quedem sense temps. Demà divendres parlarem amb la doctora Sílvia Treviño aquí al Bàsquet al dia, i encara dir-vos que Xermadini, del Morabanc Andorra, MVP del mes de maig, el Divina Joventut, malgrat haver estat a punt de desaparèixer per problemes econòmics i acabar 14 la Lliga Regular, estaria estudiant la possibilitat de competir a la Basketball Champions League la propera temporada. El pivot senegalès en Bayer renova amb el Força Lleida per la propera temporada. Leo Rodríguez es compromet amb el Wisla de Cracòvia i no seguirà l'Uni Girona la propera temporada. I Francesc de Puig, nou secretari general de la Federació Catalana de Bàsquet. I a la NBA, els Cavaliers comencen la final a l'est, sumant la primera victòria, derrotant 104-117 als Celtics, i a l'oest els Warriors guanyen 2-0 als Spurs. I per cert, que un grup d'aficionats dels Spurs han presentat una demanda contra Pachulia, jugador dels Warriors, per lesionar a Kawhi Leonard, estrella dels Spurs. Els demandants demanen indemnització per danys no major de 73.000 dòlars i una ordre de restricció temporal. Veurem en què queda tot plegat. Ho deixem aquí. Gràcies al Mario Ramírez i al Iago Moreno, al control, Xavi Pagant a la producció, i a tots vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà divendres, per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.